primer y único guardia civil chino. Él se llama Xiaowei Lipan.
Buenas tardes, niña.
Vamos, que de chino tienes los ojos rasgados y nada más.
Los ojos.
Ya sabes que de los chinos siempre se dice que lo copian absolutamente todo. Yo creo que en este caso ya han ido demasiado lejos porque han copiado un guardia civil.
Efectivamente.
Si levantara la cabeza el duque de Ahumada, se volvía a morir, ¿eh?
¡Qué mala suerte!
Alguien, porque claro, a mí de repente en un control me para un guardia civil y me baja bajo la ventanilla y veo que es chino. Y hombre, porque sé que lo eres, Lee, pero yo al principio diría dónde está la cámara oculta.
¡Ay, que tendrían problemas!
Como el agente Lee es una persona con un gran sentido del humor, le voy a someter, con su permiso, a la prueba de la R. Porque la R para un chino es muy complicado y claro, es guardia civil. Tricornio. Fabricado en Sevilla, ¿verdad?
En Sevilla, de la casa Moya.
¿No es chino?
No es chino.
Chinita, ahora aquí. ¿Tú cachondeo?
Y es que esta España sí que conecta, sí que engancha.
Senyores i senyors, jo plego. Hi ha gent que ho fa, vaja. Diu moltes més tonteries que nosaltres. El que faltava, amb la Santa Maria, la Cadal, la i Pep Vergés. Retira-te ja.
No, sí, estoy en ello.
Ho tenim clar, no?
No. És que no...
Ja no som... Ja no... Lo nostre ja no es porta.
Vaya merda programa que fem.
Sí, comparat francament.
Comparat amb Telemadrid.
O que ens fitxi Telemadrid. Un anyet fitxadets, un sou d'aquests de Cal Ample, i vinga, tu, a millorar la cotització de la jubilació. Ja està.
Sí, això estaria bé.
Estaria bé.
A mi m'agafa justet, ja.
Però bueno. És igual, un any. Aguanta un any.
Sí, sí que puc
allà a Telemadrid. Sí. Porres, xurros, hoy no puedo venir, mañana, bueno, hoy es viernes, ya no vengo.
No, per la tarda.
No llames, que no hi ha nadie.
Sí, bueno, a mi m'agrada.
Madrid.
Quan truques a Madrid, a partir de les 5 de la tarda, a les 6, no truquis a ningú, eh?
Si divendres és festa, dijous al migdia ja no trobes ningú. Diu, però la tarda de dijous, no, el dijous és laborable. No, ja no. S'ha de preparar un, el cos.
En canvi, et diré que en la meva feina, que saps que és molta i variopinta...
La teva feina és molta i variopinta,
sí,
i no definida.
Quan tracto, en canvi, amb empreses de publicitat d'aquí, m'arriben a enviar correus a les 10 i a 11:15 de la nit.
Sí.
I, en canvi, tu truca a una agència de Madrid avui a les 6 de la tarda, o a les 5. Ni Crist.
No, Crist.
O sigui, no respon ningú. No.
Ara, avui divendres ja és impossible, ja. Jo diria que ja a la una, ja, o sigui, 12 ja és allò que, bueno, va ser la manzanilla...
Sí, una mica que sempre es posa bé, eh?
Antes de rematar, ja...
Ara imagina't, en lloc d'estar aquí, Àlex,
sí.
Podríem estar a qualsevol terrasseta d'aquí a Vilafranca...
Buscar, patrocini.
Fent una canyeta... Allà, unes olivetes, unes escopinyes, perquè... Bueno,
i veure-les venir.
I mirar.
I veure-les passar.
I criticar.
Xirita. Llavors, de tant en tant, fer la broma. En broma, Maria. Xirita.
No,
tu eres d'aquí, no? Imagina't, sí. Tu no és una còpia, tu.
Que bueno.
Ai.
Molt bé.
I el Guàrdia Civil impertèrrito, eh? Pobre nano, mira, la Guàrdia Civil no és que en caigui ni més bé ni més malament, però diguem que no és sant de la meva devoció, però aquest xaval m'ha caigut bé.
Perquè no t'agraden les olives, que són verdes.
Bueno, però els que hem estat criats en la nostra joventut a Sant Quintí, per exemple, teníem un avantatge, que és que teníem un contacte... Aviam, hi havia de tot, com a tot, perquè en el momento del servicio, era el servicio.
Però recordo que va haver un...
T'he de multar.
Un moment d'integració. El poble va voler fer un pas endavant.
I tant.
Integrar dins el que és la societat quintinenca, la Guàrdia Civil, que tenien un quartel allà, recordo. Sí.
Bueno, tenien una casa-quartel.
Casa-quartel de la Guàrdia Civil, sí.
Però no era una casa-quartel a l'uso, era un pis...
Bueno, un bloc.
Era un bloc de tres... Hi havia la comissaria baix i res, dos o tres vivendes.
No hi cabien tots, i llavors...
Però estaven tots per allà, al poble, i amb pensiones.
Sí, no, i... Vull dir, podies estar segur que si li llogaves amb un guàrdia civil al pis, tenies moltes possibilitats de no cobrar.
Bueno...
Era una mica com la dona de Franco, que anava a les joieries i no pagava mai.
Sí.
Doncs aquí, perquè diu que fins i tot la gent tancava la joieria...
Sí. Quan venia
la
Collares.
Sabien que tenia que venir...
La Collares.
La Collares, doncs molta gent cerrado por defunción.
Sí, sí, sí. Cerrado, sí.
Clar, i no havia mort ningú.
Por indisposición, l'amo s'ha posat malalt, ha habido de ir a urgencias, ràpido, sí, sí. Ha tenido que ir.
I llavors es veu que la gent ja tancava perquè no vingués la dona de Franco a agafar i emportar-se el millor i no pagar-ho.
No pagar-ho, perquè doncs, era allò de, ara vendrà el meu assistente.
Pues aquí n'hi havia algun que feia el mateix, no tots, evidentment. I llavors el que anava jo al pla d'integració de l'Ajuntament de Sant Quintí, de les entitats quintinenques,
sí,
va ser pues, a la lliga de futbol sala que jugàvem, que jo jugava i l'Àlex també,
sí.
Farem un equip de la Guàrdia Civil.
Oi.
Bueno,
oi.
Què pot sortir malament?
Què pot sortir malament sense, a més, sense assistència allà mateix?
És en un poble amb certa, en aquell moment,
sí.
Arraigo catalanista i de la seva.
Bueno, un poble, tu, un poble. Els pobles...
Saps quants partits de lliga van jugar? Un.
Va haver-hi algunes baixes.
Va acabar aquell partit
no
i
va
ja
acabar
no,
bé.
No van tornar.
No,
és a dir, la part integradora en aquell cas no va anar bé. Però
no.
Sí que vam conèixer algun,
sí,
nano, tu i jo,
sí.
Que de fet ja no és Guàrdia Civil. I...
Sí, és veritat, hi havia per aquí Vilafranca, em
sí,
sembla.
I que, que, bueno, que ja era raonable.
Hi havia alguns. Hi havia nanos que, aviam, què feien? Quan eren molt joves, els destinaven a quartels que ningú volia.
Ah, però és que potser venien...
Sant Quintí de Badiona.
Venien de Quintanar...
Exacte.
Del...
Voy a enviar a un sitio...
Un poble
bueno...
amb 50 habitants o amb 80,
sí.
I els portaven aquí, en un altre poble, petit.
Sí, sí.
I...
Bueno, ni t'explico si venien d'una ciutat, que també hi havia algun cas que venien sí. d'una ciutat, però com que eren joves, els joves que feien, els putejaven, per dir-ho així, els enviaven als destins que ninguna persona, ningú guarda civil ja, amb família, volia. I, per tant, els enviaven a Sant Quintí de Badiona,
sí, sí, sí,
a Capellades, que allà a Capellades hi havia bueno, un historial fantàstic. Tejero va ser el caporal de la Guàrdia Civil de Capellades.
Què pot fallar?
Què pot fallar? Què pot sortir
què
malament?
Pot... Ah, sí,
quina
sí,
fama
sí.
dolenta i injusta podia tenir aquell quartel?
Sí, sí, sí.
Total, que anaven a Sant Quintí. I el cert és que hi havia gent jove que estava bé. Tampoc no, jo no vaig tenir cap incident especialment desagradable més enllà del, de fer su trabajo.
Jo...
Però, bueno, inclús alguna vegada... Oye,
et diré
tio,
una cosa...
Tens un intermitent, macho.
A mi em va passar una vegada...
No va, home,
em va passar una vegada que hi havia un control de la Guàrdia Civil a l'autopista
sí,
del Copón a
sí.
Martorell.
A Martorell.
A Sant Quintí va haver un petit incident amb sí. algun Guàrdia Civil...
Mm.
Temes d'aquells que no ho sé.
Ui,
de... Bueno,
ui.
Petit incident, no amb mi, amb la població.
Sí,
i es veu, van fer alguna cosa que no estava ben feta.
Algun
bé.
Partit de futbol sala al carrer.
No. Més fort. I llavors, una mica coses de protecció, de
sí.
que no et passi res al comerç.
Bueno.
I van agafar alguns i en lloc de pues, sancionar-los o que sí, els canviaven de destinació.
Sí.
Que és com han fet amb alguns capellans, també,
sí,
no?
Sí, sí,
que
sí,
quan
sí.
veien que hi havia una mica merder, el fotien en un altre lloc, que allà la gent era nova i es podia estrenar material. I llavors, una vegada, a l'autopista hi havia un folló, no sé si era un control de terrorisme o que sigui.
Sí, sí, clar.
Hòstia, jo estava allà per a tots els cotxes aparcats i tal, i, hòstia, em toca el meu torn...
Em sona d'algú, aquell.
I un guàrdia civil famós de Sant Quintí
sí.
amb nom d'Escobar, amb cognom Escobar, no, amb el nom
amb
de l'Escobar.
Mm.
I em va veure amb un merder que hi havia, em va fer desviar, que dic, aquest ara es ve... Perquè ja era quan l'havien apartat.
Sí.
I clar, tothom sabia què havia passat. I m'aparta pel carril que, diguéssim, de les autoritats,
sí.
i diu, ja podes seguir.
Vinga, siga.
I vaig sortir per un carril especial, vaig tornar a incorporar, i vaig anar sol perquè hi havia un tap.
I li vas dir, buen servicio?
Buen servicio.
Buen servicio. Gràcies,
Manolo,
mi general.
Manolo.
Manolo. Ha estat, molta gent es diu Manolo.
Per tant, dins de tot, va tenir una bona experiència.
Bueno,
a vegades,
sí,
no tantes.
Sí.
Però...
Sí, per això et dic, que hi havia un coneixement, una coneixença, compartíem moments de discoteca, moments... perquè clar, Sant Quintí hi havia discoteca.
Sí,
llavors,
sí, sí, sí.
Discoteca famosa.
Et paraven quan baixaves amb la moto sense carnet.
Bueno, perquè estaven obligats a fer la seva
tenies
feina.
Tenies 15
home,
anys clar. I no tenies carnet de res, que abans no es podia tenir.
Sí, que llavors et coneixien segur.
I baixava jo amb la meva cota 49 trucada, 65... Jo crec que no hi havia cap peça legal.
I no eren
moto.
Condescendents? Perquè a vegades els agradava ser, hombre, que home, no se vulva repetir.
Jo conec, el pitjor era si et paraven per la carretera sense
sí.
carnet.
Mm.
Que a vegades havies de fer algun tros, o creuar la carretera...
Sí, o ràpidament desviar-te per algun camí que no
que,
saber per on anava allò.
Llavors,
i que no fos de nit, que es veia el fanal.
Et portaven al quartelillo, i més d'un va rebre la castanya del quartelillo, sí. quan va arribar el seu pare, va rebre la castanya del seu pare, també.
Sí, però molta gent, inclús, ara es queixa de que com a mínim hi havia la castanya i poca cosa més. i ara el que hi ha són punts, però ara calés...
Però ara fan el servei.
Sí.
No, el servei que han de fer.
Abans s'arreglava més allò
home,
de...
Home, però s'arreglava que parava la Guàrdia Civil amb un pedal que portava el que conduïa, que no s'aguantava els pets, que no hi havia manera de treure'l del volant, que estava agafat com un... Com un...
Inclús a terra, tombat a terra...
Sí, sí, com un oso perezoso d'aquell amb les ungles enganxat, i el Guàrdia Civil el feia baixar... Pugeu-lo darrere i algú que estigui una mica més serè que agafi el cotxe. Bufava ningú. Que era una imprudència absoluta.
Però s'arreglava.
Bueno, s'arreglava perquè havies d'arribar a casa. Feies més nos allà, aquest feneses a la carretera, que canvia...
I llavors avisaven els pares i sempre hi havia allà, llavors el quartelillo, un poc de...
A mi no va trucar mai la Guàrdia Civil a casa, eh?
No.
Bueno, jo, de fet,
ho van solucionar.
Bueno, una vegada anàvem dos amb una Vespino, jo anava de paquet i vaig saltar en marxa. Perquè hi havia la Guàrdia Civil a baix i vaig seguir caminant. I aquell va donar mitja volta i es va escapar.
I tot esgarrinxat,
i
eh?
I em va parar... Jo anava caminant... Anava caminant tranquil. Vaig fer un salt, era atlètic aquella època.
I aquestes crostes i aquestes rascades, què són?
Va parar la policia i em diu, qui portava la moto? Que anaves? Jo no sé, jo m'he pujat darrere.
Anava amb una moto.
No? Encara moto? Esbufegant, encara vermell com un pebrot. I em van tenir una estona, però al final...
Home, no tenien proves.
Comprenderà... Mi capitán... Era el soldat normal, no? Bueno, comprenderà mi capitán...
Mi general.
Mi general.
Yo no soy general, pues lo parece.
No voy a delatar a un amigo. Si me quiere a mí llevarme al cuartel y yo me lleva...
Fue muy noble.
Pero yo no voy. Y em va deixar marxar. Bueno, va, vete para tu casa.
Suposo que una mica era la frase que volia sentir.
Bueno, era un
nombre. Entre hombres.
Un alt i fort.
Entre hombres.
No diré el nom perquè estic desvetllant tot el que era la Guàrdia Civil en aquell moment.
No començava per A i acabava per O, no?
No.
No.
Aquest començava per E i acabava per A, el nom.
Vale.
Era com d'una religió... Hi ha algunes esglésies aquí, que estimen el mateix.
Escolta, vale, ja llibertat de ja religió.
Però bé, al final em va deixar passar, es va pietar de mi. Jo era molt jovenet,
també.
Que feia cara de bon noi, jo
no
feia cara.
Hi havia més administració de la llei.
Jo era molt educat, les coses com siguin. I això sempre...
Oiga,
a l'exèrcit no val per res.
Senyor general.
No val per res, perquè la primera vegada vaig dir por favor, ni hòstia, em foten una colleja.
Pim!
Que en l'exèrcit no se pide nada, por favor, ni... Vale, gràcies, perdón. Gràcies, pom, una altra colleja. I ni es pica la porta, i això és l'educació. Així surt el magnífic exèrcit que tenim.
Vinga.
Bueno, va, ja està.
No, ja està, records. Bueno, tot venia de... Ens hem anat a Sant Quintí, no sé per què. I...
Bueno, ens hem anat a Sant Quintí perquè ens ha donat la gana. Es va intentar fer una integració
dels
cossos i forces de seguretat de l'Estat.
Bueno, es va intentar, o potser és que no hi havia més calés per fer una caça quartel, que després sí que va tenir lloc
Perquè després la van ocupar els Mossos.
Sí. No, van arribar a ocupar-la els Mossos. Jo diria que no, que els Mossos al final les van integrar, eren gent... O sigui, es va decidir que els Mossos no estiguessin en casernes vivint.
Sí, pot ser que no, sí.
La caserna dels Mossos havia de ser caserna.
És que a més a més, quan van... No sé si van venir algunes dates... Jo sé que la gent de Sant Quintí estava encantada amb l'arribada dels Mossos, perquè cada divendres i cada dissabte a la nit posaven a la rotonda a sortir al poble i muntaven a tothom, i al mig de la tarda, els tractoristes i tothom.
Tots.
Hi havia gent, va arribar un moment de màxima animadversió.
Sí, diguem que les aigües estaven una mica calentes i baixaven rares. Sí. Bueno, però llavors molta gent duria a pensar, veus, t'han desitjat els Mossos i al final que torni la Guàrdia Civil.
Això és
que torni la Guàrdia
Civil.
Aquest
comentari és com Franco vivíamos mejor, eh?
Però va venir un moment que estaven ja... Bueno, diguem que els Mossos van fer les coses com cal, la llei a la mà i el lliri a l'altra mà.
Jo sé que una vegada...
I s'han posat la rotonda permanentment, no sé per què, tenien...
Permanentment, i anar parant la gent de Sant Quintí, que són els únics que agafaven aquella rotonda.
Home, clar, per això...
Perquè és la sortida al poble.
Molt contents de Sant Quintí, no estaven amb els Mossos d'Esquadra.
Però bueno, clar.
Segur que a nivell de seguretat va millorar tot molt i tot va ser... I parlaven català, que dius, mira, veus, que maco...
En aquella època sí que parlaven tots català.
Et multaven en català, que dius, que maco, tu.
Aquella època, que els hi demanaven el nivell no sé quan, que crec que ara també els hi demanen.
Sí, home, sí.
El que passa és que si parlen castellà, doncs no hi ha manera.
No hi ha problema.
Però aquella època parlaven tots català, sí, sí, perquè sí. Es demanava un nivell molt alt de català.
Més d'un em va dir, tant de temps desitjant l'arribada dels Mossos d'Esquadra i al final resulta que ens multen més, però en català, eh?
Bueno, perquè la Guàrdia Civil era més maleable.
Ens donen pel sac en català.
I unes ampolletes de cava sempre podien servir perquè aquella multa tonta... Sí, sí.
Però bueno, això és una percepció, no, eh? No era cert,
no,
eh?
Bueno, que... era el refrany i por ti, mañana por mi.
Bueno, de fet, fins i tot m'han dit que hi havia fins i tot una caseta que posava Mossos d'Esquadra allà, com una espècie de barraca relax, ja, que estaven allà amb la piscineta tot, perquè com que estaven sempre, dius, bueno, una nevereta, unes coses, unes patates, un pica-pica...
Sí, sí.
Tant la gent de Sant Pere de Riudebitlles com la gent de Sant Quintí. Sí, no, estaven contents.
De... Sí, sí, va haver una època... Era... De fet, jo, quan anava a la Festa Major...
Que és, bueno, sí.
Bueno, ja, no és que fes empalmada, no.
No.
És que feia l'empalmada, m'anava a esmorzar, ja. Després d'esmorzar m'anava als balls i tornava al migdia, que ja s'imparaven.
Però que maco.
Sense
que maco.
Veure més des de les 6 del matí o l'hora que fos, pues que doncs ja t'havia, diguéssim, que ja havies gastat tota la...
És perquè es queixa la gent de Sant Quintí, si resulta que fomentaven el comerç intern. Sí, t'havies de quedar a fer els pops a feira...
Hòstia, Xamallo.
A pub a feira a Xamallo.
Xamallo estàvem allà, però vamos, fins les 12, eh?
Pues ja està. Què més? Què més? Què millor? Eh? Què millor que els Mossos... Bueno, una cosa que sí evitaven és que conduïssis una miqueta perjudicat tornant de la Festa Major.
La veritat és que va canviar la cosa perquè...
Sí, 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 sí.
Perquè... És veritat que hem fet tantes tonteries que jo ara me n'avergonyeixo.
Cap problema.
I ara, amb l'educació que tinc ara nova...
Cap problema.
Perquè sempre mai és tard per aprendre, doncs me n'adono que, hosti, tu...
No, no, mira...
Bueno, i fins i tot els primers controls d'alcoholèmia crec que era 0,80. 0,80?
Molt malament. Portaves, si resulta que el bo era 0,2, doncs per què 0,8?
Pues era 0,8. Pues i no portaves un pedal... I amb no 0,80, sí, sí, proveu un dia, però sense cotxe.
No, no.
Us compreu un d'allò bufòmetre.
Un bufòmetre.
I intenteu arribar a 0,80.
Hosti,
es pot, però et juro que l'endemà sí, estaràs sí. content, eh?
Balles la parrala,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
No,
sí,
no, 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 res, per això dic, inclús, mira, has de dir que aquest fa un parell de cada setmana o tres, Sidre Alfer, Sant Quintí, vaig coincidir amb un caporal important... Dels Mossos d'Esquadra.
Ai, no és caporal, deu ser...
No, no, dic caporal com per dir no, un mandamàs, eh? Digue-li el número 2-3 de la...
Superintendente de la...
Superintendente Vicente, sí, efectivament.
Vale.
I mira, vam estar xerrant, no sé per què, aquell dia vam estar xerrant molta estona.
Bueno, no devia tenir més amics, ell, no?
Bueno, sí.
No, ho dic perquè, clar.
No, però últimament s'ha calmat tot molt, sí, no? Sant Quintí, sí, ara ja no hi ha... La rotonda ja no està... No,
home, és que va haver un moment que...
Home, va haver un moment que simplement deies, està molt bé que vigileu, però podríeu vigilar amb algun altre punt de l'Alt Penedès, el vostre territori, que no fos aquesta punyetera rotonda?
Jo una vegada passava davant meu un cotxe que semblava el troncomòbil de los autos locos, ple de gent a dins, que anava més gent que les places que tenia, votant amb la música a tope, davant meu. Jo anava amb un cotxe de senyor, de primer ministre.
Allò, un cotxe que dius...
Sí, sí, de primer ministre,
sí, sí,
de senyor.
131.
Sí.
131, que dius, no és un 600, un 850, qualsevol. Sí. 131.
Un 131.
Amb butacots...
No, però més tard, quan ja tenia el...
Home...
L'altre cotxe? Sí, sí. I em van parar els Mossos,
sí, sí.
Que per sort... Bueno, per sort no, perquè ja ho sabia que et podien parar, i a més eren festes...
Eres doncs conscient.
Ja anava molt fluixet d'alcohol, i em paren a mi i deixen passar aquest cotxe. I no vaig poder, tio, no vaig poder, com que jo tenia tot en regla.
Sí, vas dir de tot?
No.
Vas perdre els papers?
Em paren a mi i dic, escolti, amb aquest cotxe que porto de senyor gran...
Escolti.
Que no, normal i corrent. Dic, el de davant no els hi ha causat sospites? I m'han de parar a mi amb un cotxe de senyor gran, de color platejat, nen.
Bueno, però...
Gran, primer ministre. Saps? Només faltaven les banderetes però... davant de Catalunya.
Em van aplicar la...
I no, no.
La doctrina de les tres lletres.
Em van fer callar i em van fer bufar i, clar, pues, evidentment no vaig donar res.
Calle.
I, però dic, hosti... No, però vaig dir-los, eh? Dic, hosti, quin ull. Pujareu amunt, eh? Arribareu a dalt, evidentment.
Te ha tocado.
No n'he vist cap que hagués arribat a dalt.
També he de dir que en una reunió ja fa temps que vam fer precisament a Sant Quintí de Mediona, un sopar a reunió, uns quants carajillos...
No, però no... Havia sigut molt espaiós.
Sí, no, ja, però
no
bueno,
no sé.
Gaire,
eh?
Bueno, diguem que és de les vegades que... De les poques vegades que no he aplicat la doctrina de l'ampolla d'aigua.
I et vas acollonir una
de
mica,
les poques,
eh?
Sí, perquè...
Jo no tant, perquè jo estava segur...
Jo domino la situació...
No, tu no toques...
I en aquell dia no vaig dominar la situació.
Però tu no has sigut un... Bueno, també
I ens va parar una patrulla dels Mossos d'Esquadra, o sigui, fent
dos
controls.
Dos tios a les 12 o dos quarts d'una a la nit d'un dia laborable.
Sí, dos sospitosos.
Amb un Peugeot 205, sí, que almenys bellit, tenia 25 o 30 anys.
Diem que provinent de la droga, quasi.
Dos tios allà, amb una cara de tontos,
sí.
I no.
Sí, sí.
Ens van deixar passar.
I bona nit, senyores, bona nit.
Devíem pensar que veníem...
D'on venen?
Jo crec que devíem pensar que veníem d'un lloc de fotre. O...
No, i recordo... No,
pues jo no crec que sí, t'ho vaig dir, eh?
Però era abans de...
Però no ens van dir res,
no
sé. Dir...
No, inclús recordo que ens van preguntar... Sí. És una conversa que recordo perquè va ser una mica traumàtica.
Vam dir la veritat, venim de l'Ajuntament, que som...
D'on veniu? Sí, pregoners. Som els pregoners de l'Ajuntament. Sí. Això no sé si eximia d'algú, però no sabeu amb qui n'està parlant.
El nostre porter.
Hem vingut expressament per dignificar el poble de Sant Quintí, perquè no podrien estar sense nosaltres i sense un pregó de festa major. I en un moment donat sé que ens van preguntar: heu sopat? I sí. I què heu pres?
Una cervecita.
Pues sí, efectivament. Jo vaig dir una cerveseta i un cafè. No vaig arribar a lo de Carajillo, vaig dir, no te passis.
Que estàvem amb l'Ajuntament, diguem.
Sí, sí, dos, sí, sí. I fa poc, a més.
Dos cervesetes.
I es van mirar entre ells, jo diria que van decidir que què fem.
Home, però anàvem molt bé.
Tira,
i a més,
anàvem
ben
molt
vestits
macos.
I tot.
Bueno,
teníem
algunes canes, ja.
Sí, per això és el que els va tirar enrere, eh?
Sí, no?
Si arribem a tenir el cabell rissat i no sé què, ja no ens enganxen.
Sí, sí, sí.
Aquelles canes, aquella pinta de... Clar,
sí,
tu et para la poli i dius que vens de l'Ajuntament de Sant Quintí, que t'han anomenat pregoner d'aquell any, home, has de tenir molta imaginació per inventar-te això, eh?
Sí, sí, sí.
I jo li vaig dir, si volen...
Hosti, tu, sí, aquestes coses de parar...
Però els
cotxes
van deixar passar sense fer-se ni bufant.
Per això dic que...
Van veure que era una gent entranyable i, a més, uns possibles personatges famosos.
Exacte, van dir, no la fotem, no sigui que sortim al pregó.
Exacte.
Exacte, vull dir que... No, i per això dic que, no tot és tan dolent.
Però no hauríem donat positiu, estic segur.
Bueno, espero, jo talment que quedi sempre amb un dubte. Jo, mira, l'última vegada que recordo que vaig passar un control d'alcoholèmia és no fa massa, després, fixa't tu, la nit de la cavalcada de Reis a Saragossa. D'aquest any. O sigui que, efectivament, vam agafar el cotxe després de la cavalcada de Reis. No sé si és que allà és típic...
Però què feies?
Que després de la
cavalcada... De
Reis,
però què feia?
Què feia jo a la cavalcada de Reis?
Veure algú que jugava a bàsquet, segur.
Pringar, clar, exacte.
Ets un pringat.
Jo sóc un pringat i a mi em fan estar a llocs insospitats.
I a sobre et fan bufar.
I a sobre agafo el cotxe per anar a on teníem... Que, de fet, teníem havien llogat una casa, tu. No sabíem ben bé què havíem
llogat. Molt papós no devies anar, no?
Una casa fantàstica amb piscina.
Molt posant no devies
anar. No, diguem que la cavalcada no se'm va acudir veure gaire, per dir-ho d'alguna forma. No, però...
No convida, tampoc,
eh? Deu ser costum allà, que la gent veu passar els Reis Mags i es fot, uns escumosos i uns finitos.
O sigui que et van voler amargar la nit de Reis.
Exactament. Van dir, Bueno, de fet, ara, per sort, les matrícules, les xapites, no delaten si és de Catalunya o no. Abans sí, eh? I, ui, potser...
Jo sí vaig a l'Aragó,
gran.
Juro que em poso una matrícula que posi Sixena.
Sí, viva Sixena.
I això, la Guàrdia Civil,
soy d'Aragó, toca'm un cojón,
alguna
frase d'aquestes super especial. Sí. I no, efectivament, 0-0, però va ser l'última vegada, i allà sí que estava hipersegur. Dic, no sigui cas que m'hagi pres algun medicament, que no és el cas. Vull dir que no. Va ser la meva última experiència.
Però et van fer bufar?
Sí, naturalment. Sí. I l'altre també que em van fer bufar va ser aquí l'Arbós, venint d'un carnaval, que dius, home, potser sí que seria un lloc adequat, i vaig trobar que era molt lògic. I a més ho feia la policia local de l'Arbós, fixa't tu. Sí, que allà la policia local sabeu que és molt diligent, sobretot els que van a 42,5 per hora a dins del municipi, o que se salten al semàfor, que es veu que... A mi em van dir un dia que fins i tot hi havia com un senyor que anava posant el semàfor en vermell.
Què dius?
Un semàfor que hi ha just...
Bueno, és que s'ha de mantenir la
just
giralda,
a la sortida...
No? S'ha de mantenir la giralda.
S'ha de mantenir la... Bueno, no sé què s'ha de mantenir.
El giraldillo.
I l'asfalt, suposo. O el sol, o les pagues extres, també.
Ah,
no sé.
Tot costa,
Un semàfor que segurament molts heu identificat ja, que està just a la porta de la caserna de la policia local. No sé si ara està ja allà, però abans estava allà, la caserna de la policia local, just ja a la porta de sortida, i just ja un semàfor, teòricament, per passar vianants. Un semàfor que de tant en tant es posa vermell i que s'ha de respectar escrupulosament. Només faltaria.
Recorda que allà a Sant Quintí, a l'entrada, el que era la carretera antiga, després van fer un polígon, una banda i banda i una rotonda, però la carretera, doncs, i hi havia una recta molt gran que acabava amb una curva perillosa.
Sí, sí, sí.
Però bueno, la gent a la recta que venien de dalt de tot, sí, doncs, més o menys doncs, podies anar a 60.
60, sí.
70, 60. Jo què sé. Però clar, com que era, van fer un polígon, van declarar zona de polígon i van posar 30 per hora.
Sí.
I aleshores van posar un radar darrere la senyal.
Home.
Quan tu veies el 30, sí, o estrincaves
sí.
freno...
Sí, sí, clar, o allà te la foties.
És un dels radars que ha tingut més mala sort de la història.
Sí, diguem que...
Jo crec que li han caigut totes les esllavissades que hi ha hagut. Encara que fos un terreny pla, sempre hi havia pedres.
Els coloms s'han cagat.
S'han cagat molt els coloms. Mm. Després també... La gent que el va venir a retocar
casualitat,
no el va pintar bé perquè
van pintar el forat,
de negre
el
vidre on hi ha la càmera. Sí, dius, sí, hosti, que no ho heu vist, que allà hi havia la
càmera. No van encertar. Entra,
i em fa l'efecte que al final ja era només la carcassa, mm-hmm. la carcanada, la carcassa, i no hi havia res dins, crec que ja.
No sé, jo si algú vol relatar-nos algun radar que penseu
aquell
que està guany.
Aquell era un fill.
Home,
de...
jo vaig descobrir que el radar més lucratiu d'Espanya era precisament, casualment, no té per què ser, però casualment, Nacional 340, casualitat, just quan hi havia els peatges, casualitat, tot és casualitat, evidentment, és el radar que està just al final de la baixada d'Olèrdol.
Sí, home,
Que famós. Hi ha com una espècie de botiga de ceràmica allà.
70, posava, sí. o 50,
sí, sí, sí,
la càmera
que
enganxada a la senyal.
Mira, diguem que la senyora, podria haver estat jo, no passa res, però doncs la van enxampar a 74, i, evidentment, multa pertinent, i per això pago els meus impostos, perquè la Direcció General de Tràfic, o en aquest cas Mossos d'Esquadra... Sí, total, que aleshores vaig investigar a través de... Bueno, vaig recórrer perquè la meva dona em va jurar que no, que ella no corria. Bueno, escolta, marcava 70 i alguna cosa, tampoc no anem a... Però dic, va, vaig a recórrer. I quan vaig a recórrer, em faltaven unes dades i vaig a internet. I allà a internet vaig descobrir que resulta que és el radar més lucratiu d'Espanya, el que està precisament a la baixada de l'Ordal. Encantat de la vida. I des d'aquí una abraçada a la gent d'Ordal, que efectivament a vegades veu passar en arguments pel mig del poble, que són autèntiques...
Això passen per tot arreu.
Autèntiques deixalles, desferres humanes. No res a dir, i que s'ha de moderar la velocitat. Però clar, ja veus que hi ha radars que dius, home... I just, insisteixo, el radar més lucratiu d'Espanya, posat en el lloc que teòricament substitueix el peatge més lucratiu d'Espanya. És a dir, la Nacional 340, durant un temps, va estar plegada, farcida, de 60 amb una recta de 3 quilòmetres.
Sí, sí, sí. El d'aquí sortint del Pago, quan
sí,
baixes
sí,
abans
sí,
d'arribar
sí,
al creuament de Sant Sadurní,
sí,
és una recta immensa.
Sí. Immensa,
però... I posa 60.
60, perquè teòricament hi havia els creuaments, i continuen... Ara ja ho van solucionat amb una rotonda,
sí,
que feia anys que es demanava aquesta rotonda, en comptes de deixar un senyal ben petitó perquè la gent anés caient al radar que es posava just casualment. I casualment, insisteixo, a la carretera que substitueix o que donava l'alternativa a no passar per l'import revolucionari que era el peatge de Martorell, que és el dels peatges més vergonyants i pornogràfics que hi ha hagut a la història de la circulació rodada de tota Europa.
Era l'autopista amb més èxit de tota Espanya.
Gelida, estaven encantats amb aquell peatge.
El
peatge més car d'Europa per la gent de Gelida. És a dir, que tu vivies a Gelida i o bé et mataves o et podies matar a les curves d'una carretera meravellosa
infame
que et uneix Vilafranca o Sant Sadurní Gelida o Gelida Martorell, sí, una carretera fantàstica. És, vaja.
Bueno, la de Sant Sadurní Gelida és molt maca,
És maca. Doncs pues la de Gelida Martorell,
i a l'hivern,
t'explico,
A l'hivern és guapa,
Inclús el ciclista, quan anava en bicicleta, havies de frenar a les curves. O sigui...
Maca, també.
Preciosa. Una carretera... Bueno, una autèntica alternativa a la peatge de Martorell, la carretera de Gelida, que mai van tenir la punyetera vergonya d'arreglar i mai han tingut la punyetera vergonya de fer una carretera nacional com Déu mana, una comarcal com cal, entre Vilafranca i Martorell. Casualment sempre amb el peatge més car d'Europa. Doncs el peatge més car d'Europa significava pagar, crec que eren 4 o 5 euros per anar de Gelida a Martorell, perquè no podies anar de Gelida a Vilafranca. Havies de passar per Martorell i tornar, i bueno, fantàstic, fantàstic. Realment, sí que podies sortir de Martorell a Gelida, sí. Per tant, si volies anar a Gelida, pagaves els teus 3 euros, 4 euros, 5 euros per fer 6 quilòmetres, em sembla que era. La qual cosa sortia 1 euro al quilòmetre, que, evidentment, és una xifra molt suportable. No sé de què es queixa la gent de Gelida, caramba, hòstia. Fins que, finalment, després de mil i una batalles de qüestionar, vilipendiar, despotricar i desprestigiar el gran Carrillo, el cel sigui, que va ser la persona que més es va barallar amb les autoritats de tota Espanya per poder treure aquella vergonya europea que significava que a Gelida o et mataves per les curves o pagaves un euro al quilòmetre, doncs gràcies a tantes i tanta gent, doncs finalment, bueno, i aquella senyora pobra que va protestant pels peatges la van portar a l'Audiència Nacional.
Un clàssic.
Com a terrorista.
Sí.
Recordin. Vull dir que, imagina't tu la de diners que hi havia en joc perquè es fes tot allò, perquè es boicotegés el túnel del Bruc, perquè es boicotegés, bueno, l'autovia del Bruc, perquè es boicotegés la carretera nacional 340 amb 1.001 radars, la de coses que hem hagut de patir els penedesencs. I està aquí Podoler.
Molt bé.
Ja crec que m'estic embalant, tu, escolta, que parlàvem de la Guàrdia Civil.
Bueno, tu, parlem d'una cosa que hi vaig quedar impressionat.
Sí?
Mira que soc d'edat avançada.
Per bé?
Mira que soc d'edat avançada i, per tant, he viscut molt Sant Jordi.
Sí. Ah.
Jo, com ahir, malgrat les dificultats que molta gent va tenir amb les flors dels plàtans...
Ah, hombre,
els arbres
hombre,
del carrer, que va ser collant. No aquí, a Barcelona i a tot arreu. Vaig veure l'informatiu del TN a migdia i els pobres locutors plens de floretes d'aquelles, dels plàtans.
De mallofes.
No? Però jo a Vilafranca, no sé, potser vaig mal fixat, o potser és que noto més la presència de la gent a mesura que em faig gran, que és una cosa que passa. És a dir, que les aglomeracions, hòstia, t'impressionen més, però jo no havia vist una gentada com aquesta.
Sí, senyor. Sí,
clar, sí. També hi havia tres escenaris diferents,
sí,
per
senyor.
Música, amb coses per nens.
Molt bé, molt bé.
I tant al migdia. Jo vaig sortir de casa ahir, que vaig arribar aquí a 3:15 de la tarda, després de dinar.
Què dius? I el programa? Al matí? No va ser el programa?
Sí, però quan vaig sortir de casa a 3:15 vaig pensar, mira, abans d'entrar,
faré una volteta
per aquí.
Vinga,
estava ple de gent, a 3:15.
Sí,
però
sí.
Quan vaig anar cap a quedar amb els amics per celebrar el Sant Jordi de dos Jordis que conec, tres...
Sí.
Doncs també estava ple de gent al migdia. I és a dir, bueno, i els bars plens, les terrasses plenes,
tant
al migdia
tot,
i la tarda no et dic res.
Tot.
Per entrar a casa, aquí al carrer Sant Joan, havies de demanar permís.
Sí, sí. I quanta gent, inclús al sopar, va dir no faig sopar perquè estic passejant i badant, saps què? Vaig al turbo a fer unes pizzas. Sí. Jo m'ho diu un, vaig al turbo a fer unes pizzas i cap a casa, tu.
Pues jo, hi havia bars... jo tinc algun amic meu d'aquí, que tu també tens, que va anar a sopar a un restaurant que jo li vaig recomanar, i el dia anterior jo hi havia anat, i érem les dues úniques persones, o sigui, jo i una altra, perquè ho entengueu, érem dos, un par de dos, i que hi havia a tot el restaurant durant tota la nit.
Olé!
I li dic a ell, dic, home, no ho sé, dic, jo ahir estava sol.
Sí.
Va anar ell ahir i estava a petar. Vaig passar per davant d'una pizzeria,
sí,
també,
sí.
Que al carrer hi havia cua de gent.
La gent no volia cuinar, volia passejar, volia estar...
Però jo vaig cuinar-me al sopar.
Tu vas cuinar al sopar?
Sí, jo pensava que aniríem tots a sopar.
I altra filla.
Ambient, i no va anar ningú. Sí, però me'n vaig
anar. Ni els Jordis?
No. Home, igual tenia una celebració íntima, que és molt normal quan tens una edat avançada...
Inclús el tiet?
El tiet Jordi...
El tiet Jordi no... no.
Hosti, tu... Potser van anar ells, però clar, és que jo, aquesta gent que és... Així, que van
haver
60 i pico anys i estan tan enamorats, jo també ho entenc.
No ric.
No, per què riu?
No, no he rigut.
Estan enamorats
no
i llavors
no
només tenen ganes d'estar sols.
Frises.
Frises.
Sí.
Por favor.
Bueno, no t'aixei, no... No poden dormir pensant que es despertaran i que faran l'amor. Que faran l'amor com a bojos, no?
Sí,
com
sí,
els pobres
sí.
Solters, com deia el Rubianes, no? Tot el dia matant-se del mateix.
Sí, sí.
Bueno,
és una autèntica mierda.
No, sí. No, no, no.
Però vull dir, no, i me'n vaig anar a casa. Em vaig fer un tomàquet amanit amb una sardina fumada.
Que maco. No? És cuina de mercat.
En aquest cas, comprada al Trotonda.
Cuina de proximitat.
Amb una mica de cebeta talladeta per sobre, una mica d'oliva talladeta.
Ja està, tu.
Un tomàquet d'aquells de Barbastros, crec que el tomàquet
cuina
és
contundent. Cuina de supervivència.
Una torradeta.
Ja està.
I després, per rematar-ho, una mica de formatge que si no l'haurem de tirar.
Per què no muntem un restaurant? Això és fàcil de fer, tu, i cobres 15 euros per
plat. Jo vaig tenir una parella que tenia un restaurant, i t'ho juro, amb tot el respecte és tal, potser és que ara m'ha agafat gran, però és superesclau.
Sí que és esclau,
no,
sí.
No tens vida, tu.
Sí que
perquè no és només quan es fas el servei, és la preparació, és quan venen els proveïdors... És, hòstia, és tot el dia pringat i hòstia, és horrible. I a la nit, si ve molta gent, has de... Fins tard recollint, perquè no acabes mai. Vas a dormir a la matinada, tardíssim. L'endemà torna i... No, no és un dels esports que m'agradaria practicar.
El de restauranting?
El de restaurant. Mm. No, no, no. Ara, entenc que hi ha gent que ho fa i ho fa molt bé i té molt temps, però clar, cada un el seu. M'entens? Jo ja estic més a l'època de tocar-me i rascar-me que sí, no a l'època d'emprendre.
No, no, això va com va, eh? Tampoc no és veritat. Vull dir que no sé... Hi ha gent que entén el negoci i... Mira, no sé, vas a la plaça de la Vila, per exemple, i escolta, tu... Doncs hi ha persones que obren i obren restaurants, dius.
Bueno, restaurants...
Establiments i tal...
Ara estan posant a l'ull a l'Ajuntament.
Sí, bueno, és el que anava a reflexionar, perquè l'altre dia estava passejant pel centre de Vilafranca, per la plaça de la Vila concretament, i sí, efectivament, ara hi ha el coro que fa... Bueno, doncs hi ha un ambient renovat, que s'ho ha quedat el mateix que allà que l'altre...
Està força bé.
Bueno, no puc dir propaganda, però comença per Rai i acaba per Mont. Però
sí,
bueno,
tampoc no anem aquí ara, no?
I de fet, cal que aclarim
cabron
el tema.
Marrón!
No.
Braón.
Ra...
Bueno, vale.
Ra, que no és el teu indi.
Es ven l'edifici on hi havia la botiga VilaWeb, tota la casa aquella,
sí.
I ja ens queda... Jo, l'Ajuntament, miraria de tocar. Jo ho tocaria, perquè, a veure...
Per què no?
Senyor Romero.
Per què no?
Senyor Romero, siguem sincers, de tu a tu, amb la confiança que ens uneix, que aquest matí hem estat parlant. No?
Ah, mira, tu no et conformes amb poca cosa, eh?
Bueno, hi ha hagut la conversa típica entre dos estadistes.
Molt bé.
Dos bèsties
pardes de la gestió.
Sí, sí, i, no sé, es podria reubicar, no? Per exemple, l'antic quartel de la Guàrdia Civil, que s'han quedat, no? Pues podríem fer el nou ajuntament
allà.
I pensin que hi ha un avantatge.
Hosti.
Hi ha un avantatge. Mm. No vindrà ningú a tocar-vos els nassos.
Bueno.
Ara l'Ajuntament és relativament fàcil atensar-se i demanar
i
contestar i
tal.
Si tu poses l'Ajuntament a tomar pel sac,
ja no,
la gent no hi anirà.
Vale.
I viurà una vida més tranquil·la.
Home, jo suggereixo
una altra cosa. Fins i tot, suggeriment, estarà lluny i es poden cobrar dietes de desplaçament.
Ja. No, jo suggereixo una altra cosa bastant més pràctica i possible, ja que més o menys cada cop s'està monopolitzant més el negoci de la plaça de la Vila i sembla que l'Ajuntament, de moment, és un dels pocs negocis que queda lliure, doncs per què no adquirir el negoci i subarrendar-lo, per dir-ho així, i no t'estranyi, per exemple, que, vista la durada dels plens de l'Ajuntament, trobis un sopar ple, per exemple. Vull dir, saló de plens, ara que l'hem remodelat, escolta,
sí.
Tu treu cadires, posa tauletes en cadires
tauletes,
amb lamparetes i tot això.
Un ple relaxat, un ple tranquil.
Que hi ha gent que li agrada allò dels plens i tot això, bueno, doncs ja sap que vagi a l'Ajuntament cada dimarts de ple a fer un sopar ple.
Un sopar ple.
Igual que cafè teatro,
sí,
igual que...
Sopar
espectacle, doncs sopar ple, i que la gent gaudeixi de l'espectacle del ple
mentre
es van servint les viandes i després els carajillos i tal. Que la cosa s'allarga? Pues copeta. Tenim cubates.
El sopar, hi haurà aigües...
Sí.
Begudes sense alcohol, però també hi haurà vi.
Vi
del Penedès.
Sí.
Vi del Penedès.
Sí. Que resulta que ja s'aprova alguna mesura o que hi ha algun regidor que dius aquest m'ha defensat una cosa que a mi m'agradava. Escolta, agafes el camarer i el convides.
Sí.
Aquell allà li pagues un...
Posi-li una copeta.
Posi-li
una copeta. I ara
copeta,
que els hem fet aquestes
tu.
Coses noves tan maques,
sí,
que
ara...
si ets baix, feines a sortir per dalt.
Bueno.
I aleshores, no... Et poses allà, tu, i allà, tu amb la teva copeta, com un senyor
ja està,
o senyora.
I així se sentirien més propers al poble, més recompensats els regidors, que fan una bona defensa d'algun interès d'algú que està sopant. El que està sopant, escolti, posa-li un carajillo aquell que pago jo.
Fins i tot perquè tot sembli més...
Més natural.
Més de taverna, més...
Sí, sí.
Jo el que deixaria fumar després dels postres.
Ah, sí.
Un puret
per celebrar l'aprovació de la moció.
I a més, imagineu-vos la imatge, no?, amb tots els regidors fent les seves copetes.
Sí.
Sempre vigileu de no convidar sempre el mateix.
I sobretot que les copetes siguin després del ple. No,
sí.
No sigui que provem coses que
no estan
previstes.
No. Jo crec que un ple... Amb la gent... Jo és que m'agradaria veure un ple, és una proposta que també faig, per mirar de captar més audiència.
Home, i tant.
I sempre diversificar una mica, no?
En prou de la modernització de la política.
Pletaja.
Un ple què?
Pletaja.
Pletaja.
És a dir, un ple que han d'anar bevent... copetes de vi...
Però llavors serien fer berenar sopar.
Ja, seria collonat. És que... Ja, bueno, què? Tots d'acord, no? Vinga, a fora!
Doncs el dia que hi hagi ple, el que podem fer és un dinar tard, d'aquests dinars tard que s'allarguen.
Ah, dinar-sopar.
Un dinar rellenito. Vale. O sigui, és un dinar que comença a quarts de tres, les tres, i que acabes de menjar màxim a les dos quarts de quatre, a les quatre, i que tota la resta són rellenitos.
I saps què passaria, també? Que també hi hauria la persona que, més enllà de la importància que tingui el que ell vol dir, que, evidentment, tots els que parlen al ple tenen una importància capdalt, de fet, jo quan els veig dic, quins erudits, quines persones amb les ments tan despertes i privilegiades,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Pues, si el dia que no tens un bon dia, podries fotre un cop de cap.
Ahà.
Perquè una vegada t'has acabat el vi, el carajillo i el cigaló i el rellenito, que és una... Anem al rellenito per acabar el cafè.
El rellenito. El rellenito, són dos.
Doncs pot ser que, com que són igual ja a les 9 del vespre, pues t'agafi una mica de son. Llavors,
bueno, sí.
Què més reconfortant hi ha que quedar-te al teu lloc de regidor o regidora o regidori i quedar-te clapant allà, tio.
Bueno, pues escolta,
i a més, és una imatge edificant. Sí que mireu una mica el de la bava. Saps que et cau, a vegades et cau
però bueno,
la bava.
No es televisa i ja està.
No, però sí.
Li podem dir,
tu saps la gent que miraria el ple?
A Cal Ramon podríem dir que s'animés perquè podria... aquestes jornades serien les jornades Ventorro. Jornades Ventorro, que dius que són eficaces.
Aquí te cojo i aquí te...
Perquè passen coses. Passen coses i ningú s'assabenta.
No, però tu t'imagines l'audiència?
Ja està, home.
És que hi hauria patrocinadors.
Audiència patrocinada i la gent que voldria estar in situ allà. Ah, inclús aplaudint. No, ja ho veig, negoci. Tenim l'Ajuntament, que se'l pot quedar Cal Ramon, també, directament. No sé si els Diables, crec que van fer en el seu Parlament, van fer alguna cosa, ja va suggerir algun tema. Ahí lo dejo.
No, i llavors fer això, sopar ple.
El sopar ple. Sí. I el dia que vulguin anar, el Ventorro.
Clar, i ja posarem el Ventorro, allà no passa res. Quatre lletres...
Jornada especial, Ventorro.
Quatre lletres sobre...
Ja
o a dalt, si treus la bandera espanyola, que faria una mica de nosa,
i ja està,
pel lletrero, i li claves el Ventorro.
El Ventorro.
Aquí t'agafo i
que
aquí
a mi el Ventorro sempre... Ara no, que ningú se'm molesti, que ningú se'm d'allò, però a mi el Ventorro m'ha semblat sempre el pedorro. O sigui, perdonin la que faci, però el Ventorro és allò que...
No t'agrada el nom.
Una ventositat, un Ventorro. Sí. Metera un Ventorro i... No m'acaba de convèncer. Mira, és un nom, i menys ara, després de tot el que va passar, no? Que dius, hòstia, Ventorro. Jo francament, d'aquell restaurant li canviaria el nom.
Bueno, no passarà res, perquè com no ha passat res amb el Rajoy i Cospedal...
No, però Ventorro potser sí, no?
Veus com ahir
em
vaig encendre i et vaig dir... Que no es pot parlar d'Espanya equiparable a qualsevol altre país del món, ni a la República Democràtica del Congo,
no
que ni és República, ni és Congo, ni és democràtica, perdó. Doncs Espanya és així. És a dir, tu veure un president al qual hi ha àudios, hi ha papers, hi ha de tot, i que ell diu que s'ho ha inventat tot i que no, ell no té res, i es queda tan ample, i a més la jutgessa o el jutge aquell de tant li donava cops de mà,
bueno,
que tota l'estona la fiscal l'anava parant.
L'anava interrompent
tota l'estona.
Aquesta pregunta no procede.
Esto
le pregunta.
I a sobre és que ella li pregunta amb suavitat. És a dir, la fiscal no utilitza la paraula destruir, pues li diu, no, perquè diu si han fet alguna cosa per amagar documents. No, i l'altra tota l'estona l'anava interrompent. El mateix que feia el Castellón aquell, o Castejón, o no sé com es deia, no el de TV3, el del temps, el jutge aquell, o el mateix que fa el Peinado, o el mateix que fan... O sigui, són jutges que ningú els sancionarà. Això és Espanya. Comparable a països d'aquests que dius, bueno, no hi ha democràcia. Però sí, és així. Perquè veus aquests casos que l'audiència hauria d'actuar i l'Audiència Nacional és la que està arropant tot el que fa el Peinado.
Teresa Palacios.
Teresa Palacios.
Senyora...
I quin rintintint, la tia.
Sí, Teresa Palacios.
Bueno, la jutgessa. No vull,
sí,
no
és
el
que té historial, eh?
Sí.
Diuen que va ser la jutgessa, per cert, que va ventilar-se d'una plomada al cas del IA-42.
Sí.
Se'n recorden vostès, aquell famós avió que va ser la vergonya nacional de com un senyor Trillo, que va donant lliçons de geopolítica tillant els marroquins de moritos, i que, a més, els culpa del 8M, van ser los moritos con Francia. Aquest gran estadista va tenir els sants pebrots de contractar una punyetera merda d'avió, que és el IAC-42, que va matar tots els soldats que hi havia dins, perquè allò no s'aguantava ni... a més, hi ha testimonis que deien que el que contractava el Ministeri de l'Interior era absoluta vergonya per després fardar que anaven a pacificar Bòsnia o Herzegovina. No
I el pitjor... Una vegada van recuperar els cadàvers, en lloc de cada un identificar-los i posar-los, van anar posant allà a pales, no? Vinga, i la gent es va trobar que el cadàver que li donaven, que estava fet una merda, no era el seu. I aquell home va anar posant, vinga, aquesta cama aquí, aquesta això allà, perquè va quedar maco l'avió.
Sí. Doncs aquesta senyora Palacio té el gran historial o el gran honor de presidir un dels moments més vergonyosos de la història judicial espanyola, en el que, després de fer un judici absolutament vergonyant i deixar la sentència a veure si què passava, 3 anys després de l'accident, les famílies van demanar a la jutgessa Palacios que abandonés el persistent intent de passar de puntetes. Això les famílies. Les famílies dels soldats, que no se'ls hi pressuposa cap tendència independentista o modernitas
carranosa de caviar i
xampan. No. Doncs efectivament, diu, el 26 de mayo del 2003, el accidente aéreo del IA-42 en el monte Pilap, cerca de Trebisonda, a Turquía, va deixar una petjada imborrable en la sociedad española. Muchos despropósitos protagonizaron la tragedia en la que fallecieron 62, que es poden anar comptant un per un, 62 soldados españoles. Després ens diran que si la policia espanyola, que si els catalans la menysprem, que si no sé què... 62, aquest cràpula contractant una punyetera merda d'avió. Vale. Entre elles, les condicions de seguretat que disposava l'aeronau van ser qüestionades en tot moment pels tècnics. Durant tot el procés d'instrucció, les famílies de les víctimes van ser les principals impulsores de que la justícia realitzés la tasca del seu comès, perquè resulta que la pròpia justícia passava de puntetes, taponava, boicotejava, entretenia i tancava les portes sistemàticament a les famílies, putejant-les, perdoni l'expressió, a l'hora de tirar endavant una cosa que el propi estat, tan espanyol que és i tan defensor de sus soldados, hauria d'haver tirat endavant. Aquesta fantàstica jutgessa, la senyora Palacios, va estar posant pals a les rodes durant tot el procés, fins que les pròpies famílies van demanar pública i oficialment a la senyora Palacios que abandonés, atenció, com deien elles, el persistent intent de passar de puntetes sobre el cas degut al rebuig de la magistrada de citar com a testimoni a l'exministre Federico Trillo.
Bueno, és el mateix, però és que com a testimoni, és que ara han anat no, ni com a imputants Rajoy i Cospedal, i els han denunciat 300 vegades, i Cospedal, que té 300 judicis ja que ha passat, sempre té un jutge seu, que ja ho van dir.
Home,
ja ho van dir ells, tenim les sales controlades. O sigui, són nostres tots.
Doncs resulta que la pròpia Audiència Nacional va arribar a un moment de tanta vergonya, de tanta porqueria i de tant sonrojamiento, que es diu en castellà, va en reiterades ocasions ordenar a la jutgessa, aquesta senyora Palacios, que ara tant li incomoden les preguntes de l'acusació, tot va estar interrompent tota l'estona. L'abogat del...
Bueno, era com a Peinado.
Sí. Doncs va instaurar en reiterades ocasions a la jutgessa perquè investigués el que rodejava l'accident. Prèviament, Palacios havia arxivat fins a 3 vegades la causa degut a que considerava que l'Audiència Nacional doncs no tenia les competències necessàries per jutjar fets ocorreguts a l'estranger o per faltes d'indicis de delicte. El 2007 va deixar la instrucció del cas per prendre possessió de la sala de lo penal i ser substituïda per l'actual ministre de l'Interior, ai, quina casualitat, Fernando Grande Marlaska. O sigui, que la senyora va deixar el cas perquè no hi havia proves i ella no podia d'allò, i casualment la van promocionar a un càrrec millor, com va ser el de... Estava per aquí jo, el de la sala... Possessió de la sala de lo penal.
Bueno, escolta, estem parlant, per exemple, Sandro Rosell, juntament amb l'altre president, que no me'n recordo com es diu ara, i no sé qui més, han estat exonerats, és a dir, els han deixat sense cap càrrec pel judici del Neymar. Se'n recorden allò?
Sí.
Que es havia pagat amb negre i els diners a la butxaca i tot? Pues res, la justícia diu que no hi ha ni una prova que indiqui que s'ha fet res malament.
Doncs atenció.
Els anys que hem estat pensant que el Rosell i l'altre eren tots uns cràpoles.
Si tu et pensaves que això s'havia acabat...
Queremos que nos digas, Ray, si los precios, es decir, la cama...
Venga, el precio justo, vamos allá. Atenció, és que volia posar la música del Precio Justo, m'ha sortit una altra cosa.
Vale.
Atenció, la senyora Palacios. Tenim un altre cas. Rodrigo Rato, l'absolución de Bankia. Tachín, tachín, el 2011, el banc de sobres conegut, Black Cars, l'entitat formada per 7 caixes d'estalvis que ocultava la seva delicada situació econòmica, totalment insolvent, tapada pel govern del PP, Rodrigo Rato...
Que el president va tenir aquell accident estrany.
Sí, sí, helicòpter...
suïcidar, sí, teòricament.
Sí. Ja me'n recordo. Total, va arruïnar milers d'inversors, va deixar a l'estacada a moltes famílies, 34 acusats, van trepitjar els tribunals de l'Audiència Nacional. Bueno, donant la magnitud de l'afer, que a més va produir instants després de la crisi econòmica del 2008, doncs resulta que en la secció quarta de la sala de l'Openal, perquè teòricament les sales et corresponen per sorteig.
Però sempre, els del PP sempre els hi toquen els mateixos.
Sí,
tu.
Li va tocar, curiosament, la sala quarta de la sala de l'Openal, Teresa Palacios, una de les magistrades que va formar part del tribunal que va portar judici a Rodrigo Rato. El 2020, nou anys després, resulta que de la sortida de borsa de Bankia, l'Audiència Nacional va absoldre els 34 acusats. En aquell tribunal formava part Teresa Palacios, que va votar, evidentment, a favor d'absoldre els acusats. Només faltaria.
Quin exemple de virtut.
I està en el moment oportú, en el lloc adequat, i que sempre toqui la bolita, les boles calientes i fries. Això en sabem molt per allà a Madrid. Sí? Ai, senyor. Bé, la gran justícia. Sí,
jo veient l'altre dia Cospedal i Rajoy, i a més Rajoy al paper.
Bueno, avui totes inclús l'ABC, el Los Santos i tots aquests clamen per la podridura mental de Rajoy i Cospedal, eh? Els deixen de volta i mitja,
sí,
de mentides.
Que, clar, és que es pensen que se n'en foten.
Perquè els sobren ja. Sobren, ara, clar. És un cas aquest que està tapant. Curiosament, per cert, el cas de Kitchen, i amb això acabo, 13 anys després d'haver-se produït, arriba a judici. Saps què ha tardat el cas de les mascaretes per al que es jutja els socialistes? 6 mesos.
Sí.
Un any. Bueno, 4 anys, de fet,
perquè
es va fer.
La Gürtel va passar el mateix.
13 anys després, ara resulta que, i casualment, resulta que surt el cas de la Kitchen 13 anys després i, ui, ja s'han fet les diligències del cas de les mascaretes per tapar el cas de la Kitchen i d'aquesta manera embolica que fa fort. Gran justícia, l'espanyola.
Ja dic, realment, el paper esperpèntic de Cospedal i Rajoy dient que Rajoy tot és fals, quan hi ha papers que posa M.Rajoy...
I les gravacions
i els
de la
diners,
Cospedal. Avui una emissora ha fet comparacions de les gravacions de Cospedal en Villarejo amb el que se li preguntava sobre aquelles gravacions i que ella va dir, esto no
està manipulada.
És todo mentira.
Sí, ella no ha anat mai en Villarejo.
Nunca sabe... Bueno, sí. I és que a més ella era tan torpe que les gravacions incriminava directament a Mariano Rajoy.
Sí.
O sigui que inclús, sabent o no que et graven, tu, com a cràpula, no has de saber mai, no has d'involucrar mai el jefe de la trama. Mai. En canvi, ella, com que era tan llesta, clar, evidentment, sent torpe, però amb el carnet, evidentment, tu tan en surts i Cospedal, és tan torpe que va estar incriminant a boca ampla el senyor Rajoy durant totes les gravacions.
Jo crec que inclús a la BC,
avui...
Santo i aquests, clar, perquè...
Avui
a part que ja és una gent que els hi cauen malament, per això també, tot s'ha de dir. Sobretot el primer Los Santos no pot amb Rajoy, pot, però...
Això que li quedi molt claret.
Bueno, sí, ja li dic jo. Bueno, és com aquesta, que posa micròfons i fan de tot i no passa res. I li donen un càrrec a sobre perquè vagi a descansar.
Com a Palacios. Sí,
me'n vaig a cap de setmana.
Què dius, ara?
Sí, tinc alguns eventos aquest cap de setmana.
Ah, sí? Però no et deixaran tirat, com el Jordis?
No, familiars. Tinc uns eventos familiars i demà un evento d'amics de bon matí.
O sigui que tens un cap de setmana...
Replet.
Guapo,
replet,
eh?
Sí.
Molt
doncs
bé.
Doncs que passeu també vosaltres un bon cap de setmana i a gaudir.
Ale.
Vinga.
Adiós.
Adéu.
Bon cap de setmana.